UFO migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 25 d'abril, obrim edició informativa avançant com sempre els principals continguts de la jornada en format titulars. Calella reforçarà la videovigilància al carrer. El consistori, de fet, ha tret a licitació el projecte per ampliar amb 8 nous punts l'actual xarxa de càmeres de videovigilància per tal de cobrir zones estratègiques i especialment concorregudes. Es treballa amb la idea que puguin entrar en funcionament aquest mateix estiu. Més coses, primeres paraules de Natàlia Costa en saber-se que serà proposada per ocupar el càrrec de síndica municipal. La calellenca ha reconegut que va rebre amb sorpresa la decisió del Consell Municipal de Convivència Ciutadana i Participació i s'ha mostrat plenament disposada a servir d'ajuda a tots els calellencs i calellenques. La carretera Nacional 2 continua tallada a Calella. El trànsit es desvia a la C32 per la mobilitat entre Calella i Sant Pol per culpa, ja ho saben, de l'esllavissada que es va produir dijous a la nit a la corba del Far. S'està treballant per construir un mur provisional de protecció del talús que permeti obrir un bypass i permetre llavors la circulació pel tram afectat. I Fotofil Calella tanca amb molt bones sensacions la 17a edició del Festimatge. Ahir diumenge es va celebrar la gala de Cluenda amb l'entrega dels premis dels certàmens de fotografia i de curtmetratges. Fotofilm tanca aquesta edició de recuperació de la normalitat amb èxit d'assistència a l'exposició col·lectiva de la fàbrica Llobet Guri i també amb un bon seguiment de les projeccions de curtmetratges a l'Auditori de Can Salet. Enguany s'ha homenatjat els desapareguts Josep Maria Forn i Encarnació Soler. I pel que fa al temps, aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat al Maresme fins a tapar el cel, però sense més conseqüències. El sol, de fet, ha de ser el protagonista de les pròximes jornades aquí a la comarca i també les temperatures en clara recuperació i màximes per sobre dels 22 graus. Som-hi, la Riera Capaspre i el Riereny dels Frares, la plaça de l'Estació o el carrer Església són algunes de les zones que quedaran cobertes amb els nous dispositius de videovigilància que l'Ajuntament instal·larà en els pròxims mesos amb la idea que puguin entrar en funcionament aquest mateix estiu. Són zones estratègiques i d'especial concurrència, tal com plantejava el projecte que Joan Alarcón va presentar al pressupost participatiu del 21 i que ara pren forma també com a complement al compromís polític del govern municipal amb la ciutadania. Així ho ha posat de relleu el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, que ha explicat aquesta emissora que es col·locaran dos tipus d'aparells, lectors de matrícules i també captadors d'imatge, que estaran connectats amb la policia local i que es tractaran d'acord amb la normativa de protecció de dades. El tinent d'alcaldia ha recuperat una frase que va pronunciar en campanya a l'hora de referir-se a aquesta mesura de seguretat ciutadana.
Allà on no pot arribar la policia, pugui arribar la tecnologia. Llavors, això és el que pretenen aquestes càmeres, ser uns ulls més per tal de col·laborar, diguéssim, en l'acció policial. Podem identificar doncs, un cotxe o podem identificar a una persona per com vesteix perquè hem tingut coneixement de que hi ha hagut un robatori en Calzona i, per tant, podem fer un seguiment amb les càmeres per tal de trobar la persona si cal.
Segons el projecte que s'acaba de treure a licitació, les càmeres s'instal·laran, com dèiem, en 8 punts de la ciutat. Són dues al Riereny dels Frares, dues més a la Riera Capaspre, també a la plaça de l'Església i al carrer Església, una altra a l'Estació, i al pàrquing de la platja i també al pàrquing de les Palmeres. Complementaran els 13 dispositius que ja funcionen aquí a la ciutat. Per exemple, a l'entrada i sortida per la carretera Nacional 2, on hi ha lectors de matrícules, o els dispositius que es van col·locar a la zona agrícola per combatre els robatoris que patien els propietaris de vinyes i barraques.
Ara ja en tenim, d'algunes càmeres d'aquestes ja han funcionat molt bé perquè ens han detectat algun cotxe sospitós, hem pogut fer alguna detenció en relació doncs, a aquesta, diguéssim, alerta que et dona la càmera. Llavors reforçarem aquests punts d'entrada i sortida amb càmeres de lectura de matrícula i després en zones estratègiques de la ciutat, com podria ser l'Estació, com podria ser el carrer Església, com podria ser la Riera, doncs que hi ha molt de moviment, especialment a l'estiu, doncs allà col·locaran càmeres de videovigilància. Jo crec que no és que fem una diguéssim, una implantació massiva de càmeres, però sí que el que fem és col·locar càmeres de manera estratègica per tal de cobrir aquells punts que podrien ser a priori conflictius.
El preu de sortida del projecte és de gairebé 123.000 euros per l'adquisició i instal·lació del material, uns 30.000 euros més pel manteniment anual per un període de 4 anys, així consta en la licitació. La inversió es cobrirà amb la partida del pressupost participatiu del 21, que era de 100.000 euros, i els diners que havia reservat també el govern per ampliar la xarxa de videovigilància durant aquest mandat.
Comença amb aquest nou mandat, és a dir, nosaltres portàvem el programa la videovigilància, per tant, de posar càmeres al carrer, i amb això ja estaven treballant. Era una feina que estàvem fent, teníem un projecte, era un projecte inicialment petit, per un pressupost no gaire gran, però era un començament. No? I després es van trobar que un ciutadà, el senyor Alcaraz, que sempre els pressupostos participants sempre col·labora, doncs va tenir la idea de posar càmeres als carrers de Calella. Llavors, això ens va ajudar a incrementar el pressupost.
La policia centralitza les dades que aporten les càmeres de videovigilància que es guarden i tracten segons l'actual normativa. Si la tramitació segueix el seu curs normal, els nous dispositius estaran instal·lats i podrien entrar en funcionament aquest mateix estiu. Primeres paraules de Natàlia Costa després que el Consell Municipal de Convivència i Participació l'hagi votat perquè sigui nomenada síndica municipal de Calella. Va ser la setmana passada, en l'última reunió d'aquest òrgan consultiu, quan Costa, però també l'altre candidat Òscar Fruitós, van poder defensar el seu projecte davant les 17 entitats i partits presents. Natàlia Costa va aplegar més vots i ara, per tant, serà proposada per la seva ratificació pel ple municipal. En principi, no serà en el marc de la sessió extraordinària convocada per aquest dijous 28 d'abril. En declaracions al programa La Ciutat aquest matí, Costa ha reconegut que no s'esperava ser la candidata escollida. S'ha compromès a estar al costat dels calellencs i calellenques a l'hora de defensar els seus drets davant l'administració local. Recuperem les seves paraules.
No m'ho esperava perquè l'Òscar és més conegut per al Consell i a Calella i també és un bon candidat, però molt contenta. Hi ha cops que és una mica complicat mediant l'administració i d'aquesta forma poder ajudar a les persones que tinguin problemes, fer de mediadora a l'Ajuntament i poder resoldre els problemes que surgin.
Segons estableix el reglament municipal del síndic, serà l'alcalde qui elevarà la proposta de nomenament de Natàlia Costa al ple municipal, que l'haurà de ratificar per 3/5 parts dels membres de la corporació en primera votació. Si no s'assolís, seria suficient la majoria absoluta en segona votació. Natàlia Costa es convertiria, doncs, en la tercera síndica municipal de Calella en un període de només 5 anys. Des del 2017, quan es va instaurar aquesta figura, ho va ser Sílvia López i Pere Porti, que va plegar a principis d'any, cap dels dos sense haver esgotat el seu mandat. La carretera Nacional 2 continua tallada al trànsit i sembla que ho estarà fins d'aquí a uns dies. De fet, des de la setmana passada que s'està desviant tota la circulació per la C32, estrictament per la mobilitat entre Calella i Sant Pol, per culpa de l'esllavissada que es va produir dijous a la nit a la Corba del Far. Mentrestant, els operaris segueixen treballant per construir un mur provisional de protecció del talús i així poder restablir la circulació el més aviat possible. Les previsions inicials apuntaven que avui mateix es podria obrir almenys un dels carrils per donar pas alternatiu. Pel moment, però, el pas continua tallat en els dos sentits de la xarxa i, segons una informació de fa pocs minuts de la policia local, encara la via estarà tallada uns dies. El tram afectat és d'aproximadament 500 metres entre el punt quilomètric 666 i el 666,5. Divendres també es va tallar provisionalment l'accés a la platja de les Roques. Esquerra i Junts al Senat demanen explicacions per part del govern espanyol sobre la situació caòtica que es va viure dijous a Rodalies quan una avaria en el sistema de subministrament elèctric va deixar la línia R1 sense trens a l'hora punta del matí. La incidència va començar a 6:15 del matí, no es va resoldre fins a tocar les 10 del matí sense que Renfe habilités durant aquesta estona cap servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat entre Mataró i Barcelona. No obstant això, es van registrar importants retards al llarg de tota la línia durant tot el matí. Els dos partits han mostrat la seva perplexitat per la gestió feta per la companyia. Ara han anunciat que interpel·laran el govern de Pedro Sánchez sobre la qüestió. Esquerra ha registrat una bateria de preguntes per conèixer també quines actuacions es tenen previstes per millorar la gestió de la infraestructura. El partit denuncia les greus deficiències que des de fa temps pateix la població maresmenca amb el servei de rodalies i trens regionals com a conseqüència, diuen els republicans, de la desinversió i l'infrafinançament de la xarxa. De la seva banda, Junts al Senat ha sol·licitat la compareixença de la ministra de Transport i del president de Renfe a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. El portaveu de Junts, Josep Lluís Cleries, ha reclamat que assumeixin responsabilitats. A més, ha posat de manifest la necessitat de mesures, diu, urgents i immediates perquè es garanteixi un servei efectiu i segur pels usuaris. Altres notícies. El jutjat de Sabadell ha decretat mesures cautelars contra Xavier Jiménez, investigat pel cas de l'assassinat d'Helena Jubany. Li ha retirat el passaport, també li ha prohibit sortir de l'estat espanyol i l'obliga a comparèixer mensualment al jutjat. Per contra, la justícia ha denegat empresonar-lo provisionalment, com demanava la família. El magistrat considera que no hi ha indicis que facin pensar en una fugida de Jiménez, atès que des de la seva imputació el passat 1 de desembre ha estat localitzable i disponible. Xavier Jiménez és l'únic imputat pel cas de l'assassinat d'Helena Jubany. Va declarar divendres al matí al jutjat de Sabadell com a presumpte autor dels anònims que va rebre la bibliotecària mataronina pocs dies abans de ser assassinada. També va defensar que no recorda haver enviat els correus. També que la seva relació amb Jubany era fluida i que el dia que va desaparèixer ell va fer una cervesa amb un amic i va anar a dormir a casa del seu pare, a Sabadell. Tant la fiscalia com la família han demanat al jutge obrir noves diligències, demanant que es torni a buscar mostres d'ADN a la roba que Helena Jubany portava el dia que la van trobar morta. Els pròxims dies el jutge decidirà si accepta o no aquestes noves diligències. Bernat Ferrer ha pres possessió com a nou regidor de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar en el lloc d'Anna Los Santos, l'edil de la CUP i titulada Cultura en el consistori, que va renunciar el passat mes de febrer en fer-se públic que havia contractat un familiar seu per comissariar una exposició fotogràfica a la població. Ferrer, que ja havia estat regidor en anteriors mandats, va agrair la feina de Los Santos i va estendre la mà a treballar conjuntament amb tots els membres de la corporació. Esquerra i la CUP mantenen el govern de coalició a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. El nou regidor s'ha fet càrrec de les carteres de Cultura i Festes, Promoció Econòmica i Turisme. I 17 municipis costaners i pesquers de Catalunya, entre els quals Arenys de Mar, han signat un manifest en defensa del sector pesquer. Un text presentat la setmana passada a Vilanova i la Geltrú que evidencia la preocupació creixent entre el sector per la situació que viuen, motivada per la presa de decisions i polítiques europees que estan complicant la viabilitat del sector. Des del mateix alerten que estan en risc de desaparèixer o de mantenir-se de forma residual. En l'escrit constaten tres fets importants: l'aplicació del Pla Plurianual Europeu per la Pesca Demersal, l'esborrany del nou pla de l'encerclament i també l'estimació de les captures prèvia entrada a port. El municipi maresmenc, Arenys de Mar, és un dels 17 signants que acorda donar suport a les demandes del sector i fer visibles les seves denúncies. També s'ha compromès a traslladar la preocupació al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de l'Estat. Per últim, també han acordat establir un grup representant integrat per municipis, confraries i federacions per tal de coordinar les accions necessàries que sorgeixin d'aquest manifest. I ara els esports amb Badoitxar.
Com cada dilluns donem un cop d'ull als principals resultats dels nostres primers equips. Comencem parlant de tenis taula. Les noies del Surís Calella jugaran com a segones de grup al play-off final per pujar a la superdivisió de tenis taula. Aquesta segona posició arriba després de perdre l'última de les eliminatòries, en aquest cas contra el Sant Cugat. Pel que fa al bàsquet, cara i creu, tant els nois com les noies han començat a jugar la fase per la permanència. Els nois de Jordi Puig van guanyar 93-66 enfront de l'Alcarràs, mentre que les noies a l'últim segon varen perdre 38-37 a la pista del Blanes. Pel que fa a l'handbol, els de Sergi Cata, que per cert ha renovat un any més en el seu càrrec com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Handbol Calella, varen començar amb bon peu la Copa, ja que van guanyar 31-23 contra el Gavà. I en futbol, avui per cert a la banqueta parlarem amb Fede Saracho de tots els problemes que estan tenint per acabar la temporada. Pel que fa al número de jugadors, el club de futbol Calella va tirar d'orgull i va acabar empatant a dos enfront del Vilassar, el que fins ara era el líder de la competició. I en waterpolo, els Llamps i Trons, que van caure dissabte a Calella, van fer que el partit entre el CEF waterpolo de la Creu Groga enfront de l'Europa s'hagués de suspendre en el primer quart amb un resultat de 2-5 favorable als barcelonins. Tots aquests resultats, amb els seus protagonistes i amb l'entrevista a l'entrenador del club de futbol Calella, Fede Saracho, avui a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
Amb l'entrega de premis dels Trofeu Torretes de Fotografia i Curtmetratges ahir en una gala a l'Auditori de Can Saleta s'ha tancat l'edició número 17 del Festimatge que organitza Fotofilm Calella. Es van lliurar els reconeixements d'honor al fotògraf belga Joseph de Frein i als cineastes Elisa Torres i Octavio Guerra pel curt titulat Ertevise. A més, es van atorgar els premis als treballs produïts amb el format de gala del cinema, que des de Calella es treballa per mantenir amb cert romanticisme gràcies a les trobades de 9 i mig que l'any vinent arribaran al 50è aniversari. Xavier Rigola, president de Fotofilm Calella, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes últimes 3 setmanes en què Calella ha celebrat la cultura fotogràfica i audiovisual. Segons ha indicat, s'ha registrat una bona assistència a l'Auditori de Can Saleta, que s'ha estrenat com a sala de projeccions, i s'han registrat xifres de rècord de visites a les exposicions, tant la de l'Ajuntament Vell com la col·lectiva de la fàbrica.
Can Saleta ja està funcionant molt bé, és un lloc ideal per al foro i la gent que tenim, i jo en general penso que està bé. Les qüestions de les visites a les exposicions a la fàbrica han funcionat més bé que mai, és això, en tenim bona nota, i en principi jo diria que la percepció global és que ha estat molt bé aquesta edició.
Segons dades de l'organització, 3.100 visitants a les exposicions fotogràfiques, més de 500 espectadors als curts i més de 300 persones que van participar a les visites guiades, a les exposicions i als tallers organitzats. Hem de dir que a l'Ajuntament Vell es va poder veure l'obra fotogràfica del japonès Masao Yamamoto. El Festimatge d'aquest any també ha recordat dues persones estretament vinculades tant al certamen com a l'entitat que l'organitza, Fotofilm Calella.
De l'Encarnació, doncs, sempre havia sigut una persona molt important pel 9 i mig, perquè la seva força, la seva manera de ser, els seus contactes, doncs sempre ens han ajudat molt, i és una de les persones que més influenciaven en el 9 i mig, no? I en Forn, bé, sempre havia sigut un amic del Fotofilm, un amic del Festimatge, i penso que és una persona també molt volguda aquí a Calella. Dissortadament no estarà més amb nosaltres, però era de rigor que nosaltres els deixéssim un petit homenatge.
El president de Fotofilm Calella, que referia a Encarnació Soler, persona vinculada a les trobades de cinema 9 i mig, gràcies al seu paper dins l'associació Cinema Rescat. També parlava de Josep Maria Forna, el cineasta, al qual s'ha homenatjat amb la projecció de la seva pel·lícula La pell cremada. També Xavier Rigol ha avançat una de les efemèrides que es commemoraran en l'edició pròxima, ja ho dèiem. Es compliran 50 anys de les trobades de cinema 9 i mig.
És un número maco, és un número rodó. Bé, ja veurem. De moment la idea és així. Ara doncs, bueno, hem de començar un mes de tranquil·litat per nosaltres, per desmuntar i deixar-ho una mica més tranquil i ja tornar-nos a posar a la feina per l'any que ve, que ja veurem com l'encararem. No? Però la idea de l'any que ve és això, plat força en el cinquantenari de les trobades del 9 i mig.
El Festimatge és una iniciativa de Fotofilm Calella que compta amb el suport de l'Ajuntament de Calella.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs arribem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. Després d'un cap de setmana de Sant Jordi amb un dissabte complicat des del punt de vista meteorològic, amb xàfecs irregulars que van deixar de 10 a 11 litres per metre quadrat al sud del Maresme i entre els 4 i els 7 litres per metre quadrat al nord de la comarca, ahir ja vam tenir un temps més tranquil i avui continuarà la mateixa situació. Ambient assolellat aquest matí i bona part de la tarda. De tota manera, al llarg de la tarda veurem com augmenten els núvols baixos a la franja costanera. Fins i tot algun petit banc de boira, tot plegat ben poca cosa, conseqüència del temps estable que tindrem, com dèiem, durant tot el dia, amb unes temperatures mínimes que han pujat una mica les màximes, per contra, avui seran lleugerament més baixes respecte a les d'ahir, vents molt fluixos que giraran cap a component nord-est aquest matí i aquesta tarda molt variables entre el sud-est en primeres hores girant posteriorment cap a sud i sud-oest. Situació marítima dominada aquest matí encara per una marcada mar de fons amb maró, aquesta tarda amb marejol, tot i que encara quedaran àrees de mar de fons aquí a la costa maresmenca. La previsió per demà indica que tindrem un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures que aniran tirant cap amunt, sobretot al centre del dia. Les mínimes pràcticament no variaran. Els vents bufaran fluixos de cara a demà a tot el Maresme i la situació marítima que s'ha de mantenir doncs, força tranquil·la, ja que els vents no passaran de força 3-4 a la tarda, doncs com a molt tindrem petites àrees de maró a partir del migdia. Dimecres 3-4 del mateix, ambient assolellat amb alguns núvols prims i temperatures més elevades, que en alguns punts de la comarca podrien arribar cap als 25-26 graus. Per tant, les temperatures podrien dir que càlides al centre del dia, però dintre de la normalitat pel que és l'època de l'any. Per la seva banda, els vents continuen fluixos de cara a dimecres i la situació marítima tranquil·la novament a tota la costa maresmenca. Com ja hem comentat, sembla que aquesta situació marcada per la bonança continuarà també de cara a dijous, divendres i dissabte. Diumenge podríem tenir un petit canvi de temps.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment al adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Més de 5 minuts perquè siguin en punt 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui, dilluns 25 d'abril, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem demà amb més notícies. Serà, com sempre, puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà, que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.